Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Hola, molt bon dia i benvinguts a l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. El Priorat ha tancat novembre amb 639 persones inscrites a les llistes de l'atur, 15 més que a l'octubre. Aquests 639 aturats és la segona xifra més elevada dels darrers anys. Una de les dades preocupants en el cas del Priorat, però que també es pot fer extensible a nivell català, és l'elevat percentatge de persones que fa més d'un i dos anys que no troben feina, el que se'n diu atur de llarga durada. Per donar una primera xifra, entre d'altres que us donarem en l'ampliació d'aquesta informació, al Priorat un de cada cinc aturats fa més de dos anys que no treballa. Amb les dades de l'atur al Priorat obrirem l'informatiu, però la setmana ens ha deixat també altres titulars vinculats a alguns a les fires que tenen lloc avui dissabte. Comencem! Capçanes t'obre les portes és el títol que aquest any pren la Fira d'Artesania del municipi, que té lloc avui dissabte. En la seva tercera edició es caracteritza a banda de per les típiques parades d'artesania, per girar al voltant d'eixos com el bicòxer i per la descoberta del patrimoni local. I a Cabassers donen avui tot el protagonisme a l'oli també en el marc de la fira local. Sentirem el seu alcalde, Josep Anton Robles, parlant de la necessitat de potenciar l'oli i de l'aposta que ha fet Cabassers per convertir-lo en un motor econòmic de la comarca. La Vilella Alta, on la CUP es va imposar en les passades eleccions al Parlament, va acollir dimecres una assemblea oberta en la que hi van prendre part, entre d'altres, el nou diputat de la CUP, David Fernández, i el que va ser cap de llista a la demarcació de Tarragona, Jordi Martí. Un dels temes abordats va ser la tasca que desenvoluparà la CUP un cop entrat al Parlament. El Centre de Normalització Lingüística de l'àrea de Reus, que inclou el Priorat, torna a posar en marxa com cada any la campanya Jocs en Català, per donar a conèixer l'oferta comercials de jocs i joguines en català i també les botigues en què els consumidors en poden trobar. Enguany hi ha més de 325 referències al mercat, un 10% més que l'any anterior. I en esports i davant l'aturada de la competició en aquest cap de setmana de pont, analitzarem la trajectòria dels equips comarcals fins a la data en les seves respectives lligues. Ho dèiem a l'inici d'aquest informatiu. El Priorat ha tancat novembre amb 639 persones inscrites a les llistes de l'atur, 15 més que a l'octubre. Aquests 639 aturats és la segona xifra més elevada dels darrers anys. De fet, respecte a novembre de 2011, l'atur s'ha incrementat en una vuitantena de persones. Novament, serveis i indústria són els sectors que han registrat els augments de l'atur. El primer suposa ja la meitat de les persones sense feina al Priorat i el segon engloba ja el 20%. Pel que fa a la durada de la demanda, dada significativa és que un de cada cinc aturats fa més de dos anys que no treballa. En aquest col·lectiu d'aturats de llarga durada, les més perjudicades en són les dones. Dos de cada tres aturats de fa més de dos anys ho són. També cal remarcar que tant en serveis com en indústria, un dels percentatges més alts d'aturats es donen entre els de llarga durada. Això sí, els percentatges més alts es donen entre els que han perdut la feina fa menys de 3 mesos. Capçanes t'obre les portes és el títol que aquest any pren la Fira d'Artesania del municipi, que està tenint lloc avui dissabte. En la seva tercera edició es caracteritza a banda de per les típiques parades d'artesania, per girar al voltant d'eixos com el bicòxer i per la descoberta del patrimoni local i dels seus indrets singulars. S'hi afegeix a més un vessant solidari. De tot això ens en parlava l'alcalde de Capçanes, Joan Carles García.
No només el bicòxer, sinó tota la cultura còxer. I després una altra és com una jornada de portes obertes on mostrarem el nostre patrimoni municipal, el patrimoni natural que hi ha al voltant, a través d'una sèrie d'activitats que estaran tot el dia muntades tot el dia. I per altre costat també, doncs, també aprofitant que també venen aquestes festes, doncs, també vol ser una mica una fira una mica solidària on hi haurà un punt de recollida d'aliments pel banc d'aliments, un punt de recollida de joguines, perquè cap nen aquestes festes, tot i la crisi, se queda sense una joguina. I a part, doncs, hi haurà una parada que destinarà els beneficis a la lluita contra el càncer i una altra que ho destinarà a la Fundació de Sant Joan de Déu. Vull dir que és un dia que nosaltres ens agradaria compartir amb tots els veïns dels pobles dels voltants.
Com dèiem a l'inici, la fira d'enguany s'ha batejat com Capçanes t'obre les portes, un fet que per a l'alcalde posa de relleu que els veïns del poble en són els anfitrions.
Tot i que l'Ajuntament és el que lidera, perquè si li correspon l'activitat, ho treballem a parts iguales amb el casal Capçanenc i amb la cooperativa, amb el celler cooperatiu de Capçanes, que representen la gran majoria o la totalitat de la gent del municipi. I llavors el que volem és això, no? És un dia de, una jornada de portes obertes on volem compartir tot el nostre patrimoni, totes les nostres, els nostres productes, i és un dia per passar doncs, amb col·lectivitat amb tothom, no?
Apuntem finalment que la Fira d'Artesania de Capçanes es clourà avui a les 7 del vespre. I de Capçanes a Cabassers, perquè celebra també avui dissabte la Fira de l'Oli, una fira que enguany arriba a la 7a edició i que va néixer de la voluntat de reivindicar l'oli com a producte de qualitat de la comarca. Es tractava de seguir els passos del vi i d'esdeveniments pensats per fer arribar el producte a la gent. L'alcalde de Cabassers, Josep Anton Robles, creu que això ha estat un encert.
Vist l'evolució del vi, doncs hem de fer una mica més serios, no? I hem de fer una cosa que tingui solera i que sigui ja representativa a nivell de la comarca de l'oli. I així ho vam fer. Se fa la Fira de l'Oli, és tot el dia, és des del dematí fins a la nit, i bueno, i està donant uns resultats que crec jo molt satisfactoris de l'oli de la comarca, i especialment de Cabassers, esclar.
El fet que la Fira de l'Oli se celebri a Cabassers no és una casualitat. Segons l'alcalde, el municipi està assumint en els darrers temps un lideratge en el que respecta a l'aposta per fer de l'oli un altre dels motors econòmics de la nostra comarca.
Cabassers no mira sols per Cabassers l'oli quan treballa en l'oli, perquè estem treballant en projectes que són molt i seran molt beneficiosos per l'oli de la comarca. Quan estem parlant de l'oli en Priorat, per exemple, el que està estirant fort i està treballant de cara al futur i de cara molt seriosament de cara al futur és Cabassers. És la cooperativa, és l'Ajuntament i és tots els veïns del municipi de Cabassers i tots els socis de la cooperativa. S'ho han cregut. I en aquest món, a vegades, les coses s'han de fer quan t'ho creus. De parlar se'n parla molt, però els fets costa més arribar. I clar, quan arribes als fets vol dir inversió, diners, hores i treball. Pues, com que m'ho hem cregut, pues, hi ha treball, inversió i ganes de fer-ho.
Cal recordar que Cabassers té la intenció d'acollir un futur centre de foment de la cultura de l'oli. Ja té preparats els terrenys i també compta amb la col·laboració de la Universitat Rovira i Virgili en el que respecta al pla director i al projecte de gestió d'aquest equipament. I ja que parlem d'oli, un petit apunt que ja està vinculat, perquè Unió de Pagesos ha aconseguit que l'ordre que regula els mòduls de l'IRPF per al 2013, que publica el Ministeri d'Hisenda, adecuï el mòdul que s'aplica al sector de l'olivera i l'oli amb una reducció del 0,32 al 0,26. El sindicat havia demanat aquesta adequació als responsables del Ministeri d'Agricultura perquè ho traslladessin als d'Hisenda a través de la Unió d'Unions en una reunió mantinguda a Madrid. Tot i així, Unió de Pagesos considera que aquesta reducció és insuficient, tenint en compte l'evolució a la baixa de la renda del sector en els últims anys. D'altra banda, el sindicat recorda que, tot i aquesta adequació de la fiscalitat per al sector, al final de la campanya farà una valoració de tots els municipis afectats per la forta sequera d'enguany i demanarà al Ministeri d'Hisenda que s'adequi en aquestes zones els mòduls de l'IRPF per a l'exercici d'enguany. Tornem per uns moments a la comarca i al tema de les fires. La festivitat de Santa Bàrbara, anys enrere, la celebració de les poblacions vinculades a la mineria com Bellmunt, congrega avui fins a 2:45 els cellers del poble, que han tret els seus vins al carrer per oferir-los en degustació a tothom qui vulgui assaborir-los. El Tas de Bellmunt és l'última mostra de vins popular de l'any de les diverses que s'organitzen a les viles de la DOC Priorat i representa una de les últimes oportunitats de l'any per conèixer els vins d'aquestes localitats. Els vins de Bellmunt gaudeixen de les principals característiques que identifiquen tots els vins de la DOC Priorat i que els han situat entre els més reconeguts arreu del món. A més, incorporen una personalitat molt marcada per les particularitats orogràfiques i climàtiques del seu terme municipal. Els que no us vulgueu perdre aquest Tas de Santa Bàrbara, recordeu que teniu temps fins avui a 2:45. Canviem ara de tema. La Vilella Alta, on la CUP es va imposar en les passades eleccions al Parlament, va acollir dimecres una assemblea oberta en la que hi van prendre part, entre d'altres, el nou diputat de la CUP, David Fernández, i el que va ser cap de llista a la demarcació de Tarragona, Jordi Martí. Un dels temes abordats va ser la tasca que desenvoluparà la CUP un cop ha entrat al Parlament. Això és el que ens deia Jordi Martí.
Doncs el Parlament bàsicament s'hi va a portar les lluites socials, però no a fer de mitjancers explicant com són aquestes lluites, sinó directament des de les mateixes lluites a parlar directament amb els responsables dels problemes que generen que existeixin aquestes lluites. És a dir, des del fet de que no hi hagi habitatge per a tothom, quan sí que n'hi ha, fins al fet de que els bancs estiguin robant com mai, i des del govern, tant de l'Estat com de la Generalitat, com del mateix Parlament, se'ls continuï pagant cada cop que van malament. I bàsicament això, se va aportar un tros de carrer dintre del Parlament, perquè és la feina que es va comprometre a fer la gent que es presentàvem a les llistes de les CUP i això és el que es farà allà dins.
Per a la CUP no només és important la tasca que faran al Parlament, sinó el que no faran, i és que es volen desmarcar de la dinàmica de la resta de partits.
Per exemple, no es va cobrar 3, 4.000, 5.000 o 6.000 euros al mes, se'n cobraran 1.600, que són dues vegades i mitja el salari mínim interprofessional, el màxim que pot cobrar una persona que estigui com a càrrec electe de la CUP. Se va a tornar qualsevol afegit d'aquests que es donen com teletacs, iPads, iPods i tot el que sigui. Se va senzillament a no caure dintre aquest parany que porta a coses tan fastigoses com que exparlamentaris teòricament del partit més d'esquerres que hi havia acabin com a membres de la multinacional Agbar, que per molt catalana que sigui, la feina que està fent arreu del món és deplorable, privatitzant l'aigua i fent impossible la vida a moltíssima gent.
L'assemblea oberta de la CUP a la Vilella Alta tenia també un component afegit, agrair el suport que han rebut de la comarca, on es van situar com a tercera força més votada per darrere de CiU i Esquerra i per davant del PSC. Diumenge passat, en el marc de la inauguració de l'exposició fotogràfica sobre la presó del Castell i del descobriment de la placa en memòria a les persones que hi van ser empresonades, es va voler retre homenatge també a aquells que van ser víctimes de la Guerra Civil i del franquisme. Ho resumia el director del Memorial Democràtic, Jordi Palou.
Hem fet un homenatge sentit, començant per un minut de silenci en el que evocàvem la memòria de les persones que havien passat no només per la presó de Falset, sinó que després havien estat també represaliades i algunes d'elles doncs, fins a 14 de Falset afusellades. No? Per tant, comptant més de 50 en tot el priorat, ja només de fer presència d'aquestes persones ens semblava central, però després hem volgut recordar a totes les persones que d'alguna manera van patir mort violenta en aquests fets, tant a la Guerra Civil com posteriorment a la repressió franquista, recordant també l'òmnibus de la mort a Falset i recordant doncs, tots els actes de judicis il·legals, injustos, execucions absolutament il·legítimes i il·legals i injustes que van tenir lloc en tot aquest període de la Guerra Civil i del posterior franquisme.
Per la seva part, la presidenta de l'Associació de Víctimes de la Repressió Franquista a Tarragona, Montserrat Giné, reivindicava que aquests actes, com el del diumenge passat, són molt necessaris.
Des de l'associació estem en aquest esforç d'intentar canviar una miqueta aquesta visió de no poder parlar d'aquests fets. Volem parlar-ne clar i volem parlar-ne obertament de tot aquest període de la nostra història que encara és difícil.
Apuntem finalment que l'exposició sobre la presó del Castell de Falset amb fotografies d'Adrià Bernet es podrà visitar els caps de setmana d'aquest mes de desembre. El Centre de Normalització Lingüística de l'àrea de Reus, que inclou el Priorat, torna a posar en marxa, com cada any, la campanya Jocs en Català, per donar a conèixer l'oferta comercial de jocs i joguines en català i també les botigues en què els consumidors en poden trobar. Enguany hi ha més de 325 referències al mercat, un 10% més que l'any anterior. Per triar hi ha puzzles i encaixos, ordinadors de joguina, joguines educatives, jocs de taula, jocs multimèdia i altres joguines com peluixos i també nines que canten o parlen en català. Per tal que la canalla pugui demanar aquest joc, s'han editat més de 8.000 cartes als Reis. Una part d'aquestes s'han distribuït a les escoles de la comarca. D'altra banda, col·laboren en aquesta campanya 17 establiments, entre els quals s'hi troben el Llapis, Estanc Pilar i Miquilàndia de Falset.
Els esports.
Obrim ara el capítol d'esports, un capítol en què, donada la jornada de descans d'aquest cap de setmana, ens dedicarem a repassar la trajectòria dels equips comarcals en aquest primer tram del campionat. Comencem pel Falset, que aquest dijous recuperava un dels partits ajornats al camp del Montbrió. D'aquest desplaçament, els falsetans en treien un punt després de l'empat a dos amb què va cloure el partit. El Falset venia d'encadenar 3 victòries, una ratxa que l'ha permès escalar posicions al grup segon de la tercera catalana, després d'un inici força dubitatiu, en què les victòries van trigar a arribar. Ara sembla que els de Gerard Font s'han entonat, un canvi de dinàmica que els situa a 8ens de la classificació, tot i tenir un partit menys. Cas d'obtenir els 3 punts d'aquest encontre pendent, guanyarien un parell de posicions a la taula. De moment, com dèiem, són 8ens, amb 19 punts, 5 victòries, 4 empats i 3 derrotes, i un balanç de gols de 30 a favor per 20 en contra. Anem ara al grup 24è de la quarta catalana, on les coses no li van gens bé al Porrera. Està ancorat a l'última posició després d'encaixar una nova derrota la passada jornada al camp del Riudoms per 4-0. És la setena derrota del campionat en 8 partits disputats. De fet, el Porrera encara no ha guanyat en el present campionat. Té un únic punt fruit d'un empat a 0 a casa contra la Riba. El balanç fins ara és força fluix. Només ha marcat 5 gols i n'ha encaixat 29. I també va malament el Pradell a la preferent catalana de futbol sala, on és penúltim. 7 partits disputats, amb un balanç d'una victòria, un empat i 5 derrotes. De fet, el Pradell perdia fa una setmana a la pista del Playa Salou per 5-2. Un dels problemes del Pradell d'enguany és la dificultat per marcar gols, només n'ha marcat 17. Això fa que, tot i encaixar-ne pocs, 28 fins ara, no hagi pogut obtenir els resultats que volia. Cal recordar, però, que el Pradell té 2 partits menys. Cas de guanyar-los, podria escalar un mínim de 3 posicions. Saltem una divisió en futbol sala i anem amb el Marçà a la primera. Es troba a mitja taula amb 5 punts després de 4 partits disputats. N'ha perdut un, n'ha empatat 2 i n'ha guanyat un. Precisament l'única victòria del campionat arribava la passada jornada en el seu enfrontament contra el Roquetes. El Marçà s'imposava per 7-4. Deixava així el seu balanç golejador en taules, 20 gols a favor per 20 en contra. I al grup 6è de la segona divisió, el Poboleda encara no ha puntuat i és per tant QE. 4 partits, 4 derrotes i 8 gols a favor per 25 en contra. La darrera derrota arribava a la pista del Vimbodí, un ajustat 5-4 que no serveix de res. Veurem quina és la capacitat de reacció del Poboleda de cara a aconseguir algun altre punt. I si el Poboleda és la creu, al grup 7è de la segona divisió trobem la cara de la moneda, el Capçanes. És segon a 3 punts del liderat després de 4 partits amb un balanç de 3 victòries i una única derrota. El darrer triomf del Capçanes va ser a la seva pista contra l'Ampolla, un equip al que li va endosar un contundent 8-1. I repassant la bona trajectòria del Capçanes, tanquem els esports, tornem la setmana vinent per donar-vos l'última hora dels equips comarcals després d'aquesta jornada de descans.
El temps.
Moment ara de conèixer com es presenta la situació meteorològica amb l'Enric Massip.
Acabem una setmana que el més característic ha estat els vents que han bufat en molts moments molt forts de component nord-oest i unes temperatures que, tot i no ser massa baixes, doncs han donat aquesta sensació de fredor degut al vent. El que queda de cap de setmana, la situació es mantindrà doncs poc més o menys igual, és a dir, tindrem una situació de nord-oest amb vents d'aquesta procedència en algun moment moderat i unes temperatures relativament fredes, donat la sensació del vent, de, tot i que no seran massa, doncs, massa baixes en extrem. La situació doncs és de tranquil·litat el cap de setmana en quant a estat del cel, ambient d'hivern però en temperatures no massa baixes, i en definitiva una situació relativament tranquil·la, sense precipitacions, i l'únic inconvenient que els vents que bufaran durant avui i part de demà seran doncs una mica molestos. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1605, a Perpinyà, vull dir, en grans ventades, i també doncs es van, diguéssim, va caure el monestir de Sant Francesc de Paula, provocant la mort d'alguns frares.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I anem tancant l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. L'actualitat torna dimarts i fins divendres al butlletí diari. Sabeu també que a qualsevol hora ens trobareu a la nostra pàgina web radiofalset.fm i a les xarxes socials de Facebook i Twitter. Res més, us ha estat parlant Alfonso Reig. Gràcies per la vostra atenció i fins dimarts. Passeu molt bon cap de setmana.